Obrim la tribuna oberta. Ja sabeu, la tertúlia quinzenal de Farafar de Ràdio Illa amb representants de tots els partits polítics en presència al ple insular. De moment, comptam amb en Rafa Ramírez, del Partit Socialista, i amb la Susana Labrador, de Gent per Formentera, i estem a l'espera que vinguin els representants de Compromís amb Formentera i el Partit Popular. Benvinguda, benvingut, com esteu?
Bon dia, gràcies.
Tot bon bé? Dia, Pepo, gràcies.
Bé, avui plantejàvem dos temes a debatre. Un d'ells és la formació professional a Formentera. Aprofitant que la setmana passada ja vam fer nosaltres aquí una taula rodona, si l'heu pogut escoltar, està penjada al podcast al nostre web, radioillaformentera.cat, una taula rodona amb representants de l'institut, també amb gent de l'empresariat local, sobre l'AFP, la nostra illa. A més, aquesta setmana hi ha hagut una jornada de portes obertes a l'institut en què s'ha donat un especial protagonisme a aquests cicles formatius a l'FP, i nosaltres ahir mateix vam poder entrevistar a Rosario Sánchez, la responsable del govern balear en matèria de l'FP. Us va explicar que el govern balear està planejant doncs poder aplicar nous cicles formatius també a la nostra illa. A veure si podem escoltar-la.
Aleshores, el que se trataria és això, anar alternant i de cara en el proper curs sí que no crec que arribem d'hora, però sí, a lo millor el que també se parlava és de fer una planificació, un mapa, perquè ja quedàs com un pot definit, que si no pot ser per aquest curs, qui ve, pues, bueno, i que és una planificació 4-5 anys vista de com alternar diferents cicles o potencials cicles.
Perdoneu, he dit Rosario Sánchez, volia dir Maria Lorda, m'he confós. Maria Lorda mos va apuntar aquesta intenció del govern balear, val a dir que abans hi ha unes eleccions entremig i que tot això quedaria ja postergat fins la següent legislatura. Això sí, del que es tractaria és d'intentar doncs, que la FP a Formentera tingui més d'una família. I clar, perquè no s'assolapin moltes formacions al mateix temps i ens quedem sense, diguem-ne, demanda d'alumnes, el que es farà, o el que pretén, o el que anuncia que farà el govern balear, és fer una mena de cicles rotatius. Hi haurà aquest fix, en principi, de cuina i gastronomia, i els altres aniran rotant. Això sí, el primer any en què es podria tenir aquesta oferta complementària d'FP seria l'any 2020-2021. Entre altres famílies, s'està estudiant incorporar cicles de grau mitjà de la família d'administratiu, d'informàtica, d'hoteleria o sanitària. Ara s'incorporen al debat polític de Ràdio Illa a Cristina Costa, de Compromís amb Formentera. Benvinguda, consellera Costa. I també ara mateix entra en José Manuel Alcaraz, del Partit Popular, que ara va prenent el seu lloc. Escoltant ara declaracions, ho dic pels que acabeu d'arribar, d'Anna Maria Lorda, la responsable del govern balear en matèria d'FP, i senzillament doncs, per explicar la intenció del govern balear si renova en l'executiu autonòmic d'ampliar aquesta FP a Formentera. Com ho veieu? Qui vol començar?
Bé, nosaltres sempre hem reclamat una major oferta de cicles formatius a Formentera. La proposta de cicles formatius rotatius no és una cosa nova, és a dir, ja s'ha plantejat en altres ocasions, perquè tots som conscients que tenir una oferta àmplia de cicles formatius a Formentera, doncs, bueno, voldríem, però hem de ser realistes, i que una possible solució seria fer una oferta rotativa però planificada, no? Perquè els joves, i no tan joves de Formentera, que volguessin fer cicles formatius, tinguessin una planificació de què hi haurà en un marge d'uns anys. Però si bé és cert que durant aquesta legislatura doncs, finalment no ha arribat ampliar cicles formatius. També diferenciem, des de Gent per Formentera, el que són cicles formatius de grau mitjà, on estem parlant de joves de 15, 16 anys, 17, que marxar fora de casa és molt més complicat, que no després cicles formatius de grau superior, que ja l'edat és la mateixa edat que marxarien els joves a la universitat, amb la qual cosa la gent de Formentera ja t'ha assumit que aquelles edats marxen, i jo crec que és positiu inclús que marxin de casa. Evidentment, ha d'haver un bon sistema de beques perquè totes les famílies ho puguin permetre. Però bé, esperem que realment es posi realment ja en sèrio i es doti de recursos i de personal, i que realment s'obri una altra família Formentera de cicles d'FP sense haver de renunciar, evidentment, a les que existeixen en aquests moments.
Bueno, en principio yo creo que la opinión que tienen socialistas es muy similar, ¿no? Es decir, estamos de acuerdo, nos parece bien, ¿no?, la propuesta que hace la responsable de formación profesional. Es decir, la planificación quizá a lo mejor no son 4 o 5, sino son 6 años. La que se tiene que hacer, tiene que ser rotativo. No olvidemos que la formación profesional está muy enfocada a la demanda empresarial o a la demanda de empleo, ya sea tanto administración pública o empresas privadas, con lo cual hemos consolidado pues el módulo de restauración de cocina, que es importante. Es decir, ha sido complicado tener infraestructura, ahora tenemos una infraestructura adecuada. Es decir, los dos módulos además tienen sentido juntos, no se puede separar restauración de cocina porque bueno, es necesario, con lo cual eso está bien, hay que consolidarlo. Para consolidarlo también es necesario el acercamiento a la sensibilidad al sector, ¿no? El sector que absorbe esta demanda, estas personas formadas, ¿no? Es muy importante que los agentes que gestionan empleo, las empresas, pues absorban esto, sean conscientes de que tenemos, de que van a tener trabajadores cualificados y bien formados, además, bueno, pues esto. Y obviamente, como decía Susana, yo esto no discrepo en casi nada, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos que ver también, tiene que haber un estudio de necesidades del mercado laboral, obviamente, y planificarlo pues a 6 años vista, ¿no? Y tendrá que ir rotando para que, en la medida que se va haciendo, pues tampoco agotemos la demanda, ¿no? Porque te puedes encontrar con que si repites el mismo ciclo, llega un momento en que el mercado ya no es capaz de absorber, por lo menos en nuestro ámbito territorial, esa demanda.
Això està molt clar, des de Compromís sempre ho hem dit, vull dir, ha que escoltar la demanda que fan tant els alumnes que estan estudiant aquí, perquè hem de recordar que des de fa 4, bueno, ja fa bastants anys que duim tant cuina com restauració, entenem perfectament que ens ha costat molt tenir aquesta cuina, tenir aquest mòdul, que vulguis o no, ens ha costat feina i molta feina política, sobretot, perquè mos tinguessin en compte perquè les ràtios, com sempre, no mos donen a Formentera, i s'ha aconseguit, i crec que és una cosa que s'ha d'implantar, està funcionant molt bé. Hem de dir que des de l'institut ho fa molt bé, perquè inclús es fan cada dijous unes jornades que pots anar a provar-ho, sol ser variat, i sol anar també empresaris, o se'ls convida empresaris, i gent que vagin coneguent una mica els nostres cuiners, els nostres restauradors i els nostres joves com en treballen. Aquí ho veiem positivament, però sí que creiem que tant el mòdul esportiu, com hem dit nosaltres moltes vegades, hi havia a Sant Jordi, però és el mòdul esportiu, i l'any passat teníem 6 o 7 joves estudiant allí, aquest mòdul. El que em refereix que és que nosaltres, des de Formentera, hem de demanar els llocs de feina que tenim, per exemple, molts del mòdul esportiu, ara que tenim el poble esportiu, tenim diferents deports, tenim el camp de futbol, tenim...
Escoles.
Sí, les escoles mateix. Tot això d'aquí... Creiem que s'hauria d'impulsar des d'aquí, com ha dit molt ben Rafa, uns cicles formatius que cada 4 o 6 anys es canviassen. Per què? Perquè no podem formar tots que siguin cuiners ni tots que siguin camarers. Però, tenint aquella estable, que inclús gent de fora, perquè jo sempre ho dic, hem de fer-ho prou bé, que inclús gent de fora vulgui venir a estudiar aquí. Que crec que és un punt per mantenir això. Tots d'aquí no seran cuiners, però sí que potser la gent digui, ostres, que a l'Institut de Formentera surten uns cuinerassos, una passada, quin prestigi té. Això hem d'arribar, com passava a Bilbao o passa a altres bandes, que la gent venga aquí a fer aquests cursos des de fora. I nosaltres anar cada tants d'anys canviant els cicles. Per exemple, aquest d'aquí de monitor seria molt important. Llavors també hi havia la demanda en els sanitaris.
Sí.
Moltes vegades, m'ha pensat que també ho posava avui, ho heu tret, no? Que també és molt important, perquè és una base que moltes vegades hem de dur gent de fora, ens queixem de la vivenda, ens queixem de tot, però nosaltres també hem de formar la gent. Si nosaltres no formem la gent, que per exemple el centre de dia s'està fent, la gent que tenim allí s'està formant des d'aquí. És a dir, que hem d'aconseguir una mica una autosuficiència, igual que el volum energètic també hem de tenir de treballadors, intentar a poc, i al revés, que els cicles que es facin aquí, des de fora siguin demandats, siguem de molta qualitat, que la gent venga amb motius de venir a Formentera per estudiar un curs que no pot estudiar a una altra banda, per exemple.
Bon dia, José Manuel Alcaraz, del PP, que no havíem tingut oportunitat encara de saludar-lo.
Hola, què tal? Bon dia a tothom. Bé, està clar que és un tema que preocupa a la gent i la veritat és que tampoc veuen solucions. El que fa gana de riure és que ara estiguem acabant la legislatura i es venguin a prometre coses que no han fet durant aquests 4 anys. L'única instal·lació que hi ha que es va deixar de l'anterior legislatura, tot adjudicat per començar a treballar en la nova cuina i l'adaptació dels magatzems de l'institut per fer restauració i cuina. Aquí, per una banda, hi ha el problema de l'alumnat, que tenim pocs alumnes per cicles i es demanen uns mínims per fer aquests cicles. I després d'instal·lacions. Les normatives són molt exigents en quant a instal·lacions. Em record que per fer un cicle superior de cuina pues, realment és molt complicat trobar unes instal·lacions que compleixin la normativa i això fa que la gent acabi sortint fora a estudiar. Sortir fora no és dolent. Jo crec que tots els que hem sortit fora jo crec que t'ajuda en moltes coses de la vida i aprendre moltes coses. El que passa que no tota la gent té els mateixos recursos econòmics que pugui tenir altre tipus de gent i això l'administració pues, té que ajudar. Fa poques setmanes vàrem veure com el Consell d'Eivissa donava el doble d'ajudes per estudiants per sortir fora que el que dona el Consell de Formentera. I això és preocupant. Jo estic segur que tots volem millorar la FP a Formentera, n'estic convençut, però aquests 4 anys no hem vist cap tipus d'avanç. Jo me'n record quan, bueno, d'un dels temes que volia introduir, el tema de certificats de professionalitat també, que sé que l'institut estava treballant, però també es troben amb moltes dificultats per trobar un mínim d'alumnat per fer certificats de professionalitat que van a través de treball, però que poden ser un altre complement a el que és la formació professional.
Está bien, José, que como representante del Partido Popular hables de oportunidades, de becas, de reducción, inversión en educación, o sea, los hay que tener cuadrados, o sea, habéis recortado las becas, habéis tenido en pie de guerra la comunidad educativa, os habéis cargado los ciclos, os habéis cargado las inversiones en infraestructuras, habéis reducido las plazas de funcionarios, habéis quitado las becas a los ciudadanos y me estás contando ahora que no se ha hecho nada. Por favor, o sea, un poquito de por favor. Está costando. Bueno, estamos llegando a los 1.000 millones de inversión en educación en esta comunidad autónoma. Creo que, yo qué sé.
En Formentera no se notan. No sé dónde están. Habla con los padres y las madres de los alumnos de Formentera, que somos la isla que tiene más aulas prefabricadas proporcionalmente de las Islas Baleares. No se está notando, en res.
Jo crec que el que sí que es van notar van ser les retallades quan van arribar.
Vaig cap al lau poc amb sus pares i mares
referent,
de Castilla.
Jo referent al que deies de les beques, els ajuts que dona el Consell són un complement al sistema de beques, que el sistema de beques hauria de ser, ho hauria de garantir l'Estat, hauria de garantir també, tenint en compte la triple insularitat de Formentera, com ho fa a les Canàries, i en aquest cas no hi ha. Llavors hi ha un sistema de beques estatal que no és beneficiós pels alumnes de Formentera, després hi ha un altre sistema de beques a nivell de les Illes Balears, on nosaltres, aquests 4 anys, hem treballat amb la Conselleria d'Educació perquè millorin certes coses que són millorables d'aquestes beques que es donen, com per exemple que puguin ser compatibles amb les que dona el Consell i després estan les del Consell. I evidentment, nosaltres assumim que Eivissa doncs, tenen uns ajuts superiors, però és que el Consell no és el competent. És a dir, nosaltres és un complement a totes les beques.
El mateix Consell d'Eivissa que és de Formentera, el Consell d'Eivissa té el doble que és de Formentera.
I també recordo que, per exemple, amb el tema de reutilització de llibres, el Partit Popular es va carregar tots els ajuts a la reutilització de llibres i durant els anys de les retallades l'han mantingut el Consell de Formentera. És a dir, que vinguis tu a donar lliçons, que evidentment
a
Formentera...
Sí, venc jo, Susana, perquè amb un govern del Partit Popular el finançament del Consell que permetia pagar reutilització de llibres es va millorar com mai es havia millorat en la història de Formentera.
Doncs després van haver uns anys que
evidentment... No, t'estic parlant abans, Susana. El que passa
és que crec
de llei de finançament.
És que seria... És a dir, que crec que estem tots d'acord en que volem més cicles formatius, però també estem d'acord, i jo crec que ho hem dit tots, que s'ha d'ampliar aquesta oferta i nosaltres entenem sobretot en cicles formatius de grau mitjà pels alumnes que estem de 16 a 17 anys, perquè sobretot són els que més problemes tenen a l'hora de sortir a estudiar fora. Justament això, perquè tenen edats que anar a viure sols que en algun cas es troben, he vist que estan vivint sols, no és el que tocaria.
Jo crec que ens queda bastanta feina a fer, en els partits polítics em refereix, tant a nivell estatal com a nivell autonòmic, perquè aquestes ajudes, aquestes beques, s'ha de tenir molt en compte Formentera i nosaltres, des dels nostres partits, cada un des del seu punt i la força que puga fer, hem de fer força perquè nosaltres fes la nostra diferència, que aquí és molt més difícil sortir i que ens mereixem moltes vegades més una beca per anar a estudiar fora, no? Vull dir, jo sobretot aquí insistiré en que cicles formatius s'han de fer a base de que tenim infants de 14 anys, de 15, que acaben sa ESO, entonces per què no sortim fora? I el que hem de potenciar és aquests cicles formatius de grau mitjà, com a dintre de Susana, que pugui preparar sa gent que o no vol estudiar una carrera o que tinga alguna sortida més fàcil. I llavors, becar a sa gent que vulgui fer carreres, però per què? Perquè tenim aquesta triple insularitat i aquí estic demostrant ses beques, també. Tant en ses ajudes a pisos, tant estatal com autonòmica, que crec que tenim molta feina a fer allí, i que ens ho donen com toca i com ens ho mereixem, perquè crec que no som diferents a ningú dels altres ciutadans.
L'altre dia, amb els empresaris que vam tenir aquí a la taula rodona de Ràdio Illa sobre formació professional, va sortir un argument recurrent, que és que els joves tenen la percepció que sense gaire formació poden aconseguir una feina, i a més, diguem-ne que per a les expectatives d'una persona que s'introdueix en el mercat laboral amb 16, 17, 18 anys, doncs amb un sou, diguem-ne, raonablement acceptable per ells, no? A més, nosaltres també hem estat mirant alguns números. Per exemple, ara tenim aproximadament una vintena de lots fent la FP de cuina i restauració. En la selectivitat passada van haver-hi un total de 13 lots que s'hi van presentar, entre les dues convocatòries, 6 primer i 7 a la segona. Van fer en total el batxillerat l'any passat 22 al·lots. Llavors tenim aproximadament una vintena a l'FP, 22 que van tirar pel batxillerat. Alguns amb més sort van aconseguir entrar a la selectivitat, altres no. Però clar, després veiem que els que van començar l'ESO, a l'institut, van ser una vuitantena. Llavors ens queden aproximadament uns 40 al·lots que no sabem ben bé quin recorregut acadèmic estan fent. Algunes de les persones, alguns dels empresaris que vam tenir l'altre dia aquí, ens assenyalaven, és veritat que potser n'hi haurà algun que estarà fent alguna FP a Eivissa, en tenim constància, però bé, seran alguns, no crec que sigui una quarantena. O és a dir, tenim un número considerable de gent jove a Formentera que a partir dels 16 anys no es forma.
Està clar, perdó, jo faig la paraula... Està clar que aquí, com has dit ara, Pepo, fa 4 anys o fa 6 que haurien d'haver sortit aquests joves de selectivitat, van entrar 96 boixos, si no m'equivoco, en aquell curs. D'aquells boixos han arribat a selectivitat 13. Aquí hi ha un problema. Pel meu pare, i així com ho han mirat, per quin motiu? És veritat que n'hi ha hagut alguns que s'han anat a fer FP, entre 10, 20, no diré exactament la quantitat. Hi ha gent que no vol estudiar, també està clar, també té seu dret. Però llavors també vaig a dir una cosa bastant important, perquè des del meu punt de vista, sobretot com a mare i com a política, he preguntat a molta gent què passa. A vegades, la falta de motivació, d'esboixos, per part de professors o de gent que està allà dins, sí, perquè això que has dit, Pepo, de que els joves creuen que és molt fàcil anar a trobar una feina fora, perquè guanyaran, és que dins classes, jo he sentit professors que han dit, si no serveixes per això, vés a treballar amb allò que serviràs més. Que guanyaràs més. I això ja no em pareix una manera pedagògica, no dic ni un ni l'altre, però no hem tingut de casos així. Inclús grups d'alumnes que des d'allí el que se'ls té que fer és orientar. Si no van bé amb una cosa, el que se'ls ha d'orientar és amb una FP, amb una altra formació, ensenyar-los, i que ara molt bé, que es va fer una jornada de portes obertes, que es va fer tots els FPs que hi havia, que podien estudiar jovens. Això és molt important, i això s'hauria de fer més. Perquè en aquest cas que dic jo, dels 96, en els 13 que varen sortir, et dic jo que més de la meitat van ser desmotivats. Molts d'ells també passa que alguns professors diuen, mira, tu per aquesta assignatura no serveixes, te'n vas fora. I això crec jo que falta a vegades motivació. No sé si és perquè no tenen vivenda, si és perquè no tenen plaça fixa, si és per no posar els problemes dels professors, però jo crec que en els joves hi ha que animar-los, hi ha que fer-los aquesta part de que sí que serveixen i estimular-los cap als punts que ells necessiten, que crec que falta molt.
Bueno, yo entiendo, siempre he entendido que la educación es un ámbito amplio, ¿no? Y hay varios actores. Uno son los profesores, obviamente, hay profesores que te marcan y hay profesores que te marcan para muy bien, a veces.
Hay de muy buenos, también.
Y hay profesores que te marcan para mal. Esto lo hemos tenido todos, ¿no?, en la vida. Así es, Lovid. Pero entiendo que también la familia es muy importante y el entorno social también. Y la cultura que hay, la cultura social, la cultura comunitaria, la cultura del territorio, en nuestro caso es muy limitado, es muy cercano, o sea, hay una interrelación entre todos los ciudadanos muy cercana, también es importante. Hombre, Formentera tiene peculiaridades, esto lo hablamos siempre, ¿no? Y es decir, y hay una economía productiva boyante, donde absorber trabajadores incluso sin cualificación es fácil, porque se van formando en el puesto de trabajo, esto lo sabemos. Es decir, no creo, yo te digo que yo antes vivía en Salamanca, una ciudad con dos universidades, casi tres universidades, ¿no? Es decir, hombre, es diferente entorno. Es decir, no existe la cultura de la necesidad para ganarse la vida de tener que llegar a un nivel muy superior de educación, ¿no? De formación educativa, que no es educación, que la educación es entre todos. Tampoco en las familias, como todo, vuelvo a decir, no es culpa, yo creo que no es culpa de nadie. Yo creo que es una, tenemos que tomar conciencia colectiva de esta situación. ¿Por qué? Yo hubo una época cuando trabajaba en la universidad, que empecé a estudiar el tema del empleo, ¿no? Y lo que supone el empleo y el desempleo. Y lo que supone, porque había el mito este de que, bueno, trabajando tienes un salario más alto, y resulta que las estadísticas globales, cuando tú coges el tema y lo miras con datos, es a mayor nivel de formación, mayor nivel retributivo, ¿vale? Al final, o sea, a lo mejor hay unos años en que no, en que a lo mejor el chaval que sale con 16 años y hace la temporada dice, le pone un sueldo que dice, ¡ostras! Entonces ahí se queda nublado y nuestros niños, nuestros jóvenes trabajan casi todos en temporada, o sea, es muy fácil entrar en un rentacar con 16, 17 años, así mil cosas, ¿no? Pero al final, yo soy de los que cree que se puede ser cualquier cosa en la vida, pero ilustrado, porque lo que te produce un libro, lo que te produce la cultura, eso es genial en tu vida, ¿no? Y te sirve siempre para todo.
Jo crec, bueno, estic totalment d'acord en que hi ha un tema social, que evidentment jo no parlaria de culpes o de responsabilitats, hi ha un tema familiar. Jo crec que els que hem estudiat i hem sortit a estudiar, darrere hi havia una família que ens impulsava a fer-ho, independentment del professorat que hem tingut, no? En una època, per exemple, a Formentera, que l'institut era l'extensió de l'institut. I evidentment, has de tenir un recorregut al sistema educatiu que t'acompanyin, però darrere has de tenir una família que et digui que tu vals i que has d'estudiar. I després aquí també faig referència al tu vals, perquè tu has diferenciat els que fan batxillerat, els que no van tan bé i fan cicles formatius, i jo agafaria del total que hi ha tots els que estudiïn el que sigui, és a dir, facin batxillerat i vagin a la universitat, facin cicles formatius bàsics, mitjans, és a dir, tots aquells que segueixen estudiant, sigui quin sigui el seu recorregut, estan estudiant i estan formant-se i a decidir un moment, inclús els que facin FP bàsica, tindran oportunitat de seguir. Però, i després, el que és preocupant són els que abandonen els estudis. I els que abandonen també s'ha d'avaluar per què ho abandonen, si hi ha situacions econòmiques, si hi ha situacions... Jo estic d'acord que el fet de que un mercat laboral on ets jove, sense experiència, sense formació, i tens un sou molt golós, amb aquella edat, fa que vegis que és molt més ràpid i més fàcil posar-te a treballar. Però, clar, aquí també estan les famílies darrere per dir, ara és molt golós els sous que tens, però tindràs 50 anys i no hauràs... És a dir, la teva capacitat de prosperar amb aquella feina no hi serà. Llavors, jo crec que al final és un tema social i hi ha un component molt important de les famílies.
Bueno, jo volia posar en valor també el que és la formació professional, perquè no tots els al·lots tenen que sortir universitaris. I a més, amb aquesta illa que ens dedicam exclusivament en el turisme, és important tenir una bossa important de formació professional, de gent preparada, que a més és eminentment pràctica. Necessitam no només camarers i cuiners, que necessitam recepcionistes preparats, necessitam mecànics preparats, necessitam agents forestals, els propis socorristes, etc. Molta gent que té que tenir una formació professional i té més sortida la formació professional a Formentera que la formació universitària. Si ho veiem al mercat laboral de Formentera, és totalment així. I sobretot amb idiomes, també, clar, una oferta amb idiomes que es vagi reforçada. El que hem d'intentar fer tots junts és això que es va fer l'altre dia, pues, pues, jo crec que sí que l'Institut fa enquestes cada any sobre les necessitats dels atlots. El problema és aquest, que llavors dius, vinga, anem a fer aquest cicle. I si n'hi ha 7 apuntats, no arriben els 10 mínim o 12 mínim que demana la normativa, i això, aquestes són les complicacions, les ubicacions per fer aquests mòduls que no troben ubicacions, i totes aquestes coses són les que hem d'intentar canviar. Què preferim? Que hi hagi una oferta molt bona a Eivissa i ajudant les famílies a pagar-los el trasllat i la manutenció allà a Eivissa, tenint en compte el que deia Susana abans, que a més no són lots de més de 18 anys, per regla general, que no és el mateix enviar un lot de 16 anys a Eivissa que un lot de 18 anys. O tenir aquí tota classe d'oferta que tampoc seria viable. I hem de ser realistes, sobretot, perquè tu escolta de vegades dius, no, és que tindria que haver-hi 7 o 8 cursos, cicles formatius... Però, a veure, hem d'estar de peus en terra i ser realistes. I tenim aquí una oferta que especialitzada en restauració i cuina que ja costa a vegades complir els cupos perquè es facin. Els altres és molt complicat i no podem tenir una oferta a la demanda. Hem d'utilitzar les noves tecnologies també perquè la gent també es formi a través de les noves tecnologies, en totes les complicacions que això comporta, que estiguin assessorats per un tutor, perquè no... Els lots amb aquestes edats necessiten tenir també algú al costat que els ajudi en tot moment i que estigui, no volia dir controlant, però sí coordinant les tasques.
Jo vull fer un petit apunt, que no vull mal interpretar, que no estigui d'acord que l'institut tingui que funcionar bé i que no estigui funcionant. El que sí estic reivindicant és que ens ha costat molta feina o molt d'esforços a tots els formenters, perquè molts de nosaltres hem estudiat en aquest institut, hem vist el que ens ha costat arribar, hem vist el difícil que era per entrar, inclús a la nostra edat no hi havia autobús per dur-nos, vull dir, havíem de venir moto jo mateix des de la Mova, que ens ha costat molta feina mantenir un lloc com aquest, i jo crec que ja quedava aquesta cavitat. Igual que hem dit en els cursos de cuina, que he dit que si no m'arriben els cupos hauria que buscar fora perquè estigui molt ben vist, perquè avui que són els professionals que tenim allí són impressionants, són gent de gran renom, hem anat a moltes mostres i se mos ha dit, entonces el que hem de fer és promocionar-ho, que venga gent, que tinguem aquests cupos plens, i llavors, com hem dit, és formació professional, es anava fent rotatiu, vull dir, si 6 anys tenc que fer guies turístics, més guies, no sé què més, pues s'ha de fer, però hem de formar la gent d'aquesta manera, i el que vull recalcar és que aquest institut m'ho han d'estimar i hem de fer que els alumnes s'estimin, que vulguin com a mínim estudiar, tots ells són ganes i facin algun curs de formació professional, inclús molts d'ells carreres universitàries, perquè com ha dit en Rafa, no vull que mal interpreti, hi ha professors que si no mos d'altres no haurien sortit a estudiar, que mos han animat, han dit tu vals per fer això o per fer allò, i si no fos per aquests professors que creuen en altres, perquè a vegades la família sí que és important, però en aquesta edat, te dic jo, que la família penses, va, els de Camera no saben res, te creus un professor, te creus un amic, te creus... Ho dic perquè a vegades aquest recolzament extern és superimportant. Superimportant d'aquests valors, perquè és gent que tens com un referent i els tens allí damunt un pedestal, no? Entonces jo vull ser com aquest professor de física, jo vull ser com aquest professor d'art, saps? Aquests referents crec que són molt importants i crec que això és el que hem de reforçar, aquests bons professionals, i ara aquí afegiré un petit tema, que aquests grans professionals el que han de fer és ajudar-vos a tenir vivenda, els han d'ajudar a fer estabilitat a Formentera i que puguen estar aquí i ajudar-nos a tots.
Bé, veiem, resumint un poc, que hi ha un cert consens, veig, entre les quatre forces polítiques a Formentera en què s'ha de millorar l'oferta d'FP i que una manera de fer-ho viable és precisament a través d'aquesta oferta rotativa. Doncs bé, haurem de parlar més vegades de l'FP, veient que ens posem d'acord, això no passa sempre. Va, canviem d'assumpte.
Cementiri dels vius, ara torno una... Abocat a l'estany amb goig de peix.
Encara... Ara sí que intentarem ser un poc més estrictes amb els torns de paraula, perquè si no no tindrem temps a explayar-nos. Estem escoltant La presó de Formentera, el tema principal del documental Aigua Clara, estrenat l'any 2007 i dirigit per Carmelo Convalia, sobre la memòria històrica a Formentera, tracta els successos de la Guerra Civil a la nostra illa, el camp de presoners, l'exili, etc. Bé, us volia plantejar, en tema de memòria històrica, des de les vostres formacions, hi han deures a fer, hi han actuacions pendents en aquest aspecte? Qui vol començar?
Jo mismo.
Soy, davant.
Sí, claro, mira, en 2014 ya, vamos a ver, El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada instaba al gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, y le recomendaba lo siguiente, ¿no? Cumplir con su obligación de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Y recomienda a este ejecutivo, al de Mariano Rajoy, que asigne los recursos personales, técnicos y financieros suficientes, ¿no? Es decir, ¿de dónde partimos? Partimos de un golpe que es ilegal contra un gobierno legítimo, que es eso que produce en el 36. Partimos de que este conjunto de militares gana una guerra. Tenemos que hay una represión brutal, hasta los años 50, una represión brutal en este país. ¿Y qué tenemos? Pues familias donde tienen muchos familiares desaparecidos. ¿Qué es lo que pasa? Yo entiendo, la incertidumbre es lo peor que lleva el ser humano. Y la incertidumbre de no saber dónde están los tuyos, dónde están enterrados, qué pasó con ellos, dónde desaparecieron, es imposible de cerrar nunca. En este país tuvimos una transición que fue vigilada por militares que ahora se están incorporando a Vox. O sea, es alucinante. ¿Tú lees las noticias? Pero, ¿tú eres de Vox?
Pero eres de Vox. Rafa, si el primer militar que se incorporó, el primer militar que se incorporó fueron los vuestros.
Perdoneu una cosa. Jo havia fet una pregunta que és temes pendents, memòria històrica a Formentera.
Està parlant d'una escola.
Vale, a Formentera.
I ves acabant, Rafa, perquè no tenim.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, obviamente, para que la gente pueda sentirse bien, como hemos visto el otro día, cómo se sentían las familias cuando se ha hecho el trabajo de recuperar en la fosa de San Ferran. Sí. Es decir, para que se puedan sentir bien y cerrar, hay que dignificar a las personas desaparecidas y a sus familias. Y esto es un deber ciudadano, un deber cívico y un deber de todos los españoles.
Jo crec que una de les coses més emocionants que he viscut aquesta legislatura justament ha sigut gràcies a la llei de fosses i de memòria històrica, justament les actuacions que s'han anat fent, en aquest cas a la fossa de Sant Ferran. Justament per això, és a dir, des del punt de vista de les famílies, en el cas de Formentera, unes famílies que a més no tenien, no estaven associades com a famílies reclamant que busquessin els seus familiars, però en canvi, un cop que s'ha posat en marxa, tot aquest procés és que ha sigut molt emocionant, ells han acompanyat tot aquest procés i sobretot això, és a dir, han tancat un relat de la seva vida i de la seva història. I ells sempre han parlat de no venjança. Vull dir, sempre, ells mai han parlat de venjança. Ells parlaven de volem saber què va passar. Això que no s'ha parlat, perquè tots coincidien. És una història que les famílies no han parlat. Però hi ha una part d'aquest país que això no ho té superat i que no ho vol, això. I això és molt trist. A Formentera, evidentment, queden moltes coses a fer. Hi ha altres fosses que és tal com ha avaluat els especialistes, que en aquest cas són els arqueòlegs, són pràcticament inviables de que s'exhumin, així també ho corroboren el Fòrum per la Memòria. Llavors, per començar, senyalitzar totes aquelles fosses on hi ha, on es suposa que van ser enterrats, els que van ser assassinats. També tenim el tema d'escampament, és a dir, crec que és un tema pendent i bé, desitjaria que la propera legislatura segueixi treballant de valent amb aquest tema de memòria històrica.
Primer de tot, molt de respecte cap a aquestes famílies, molt de respecte cap a la gent que ha perdut familiars i, com ha dit en Rafa, no saben on estan. Això d'aquí és una cosa que nosaltres entenem perfectament, que s'ha de recuperar aquests cossos, s'ha de recuperar i tancar, com ha dit molt bé, no sé si en Susana, si en Rafa, aquestes ferides s'han de recuperar. Per què? Perquè tot això tanca cicles i fa estar millor la gent. I creiem que és tan trist que una població com és, ara per en Formentera, que germà contra germà, perquè és així, així de clar, germà contra el germà van lluitar, un era d'un bando, l'altre és l'altre, i qui no ha viscut a casa seva és que no sap el que és. I no et posiciones moltes vegades per quin motiu, perquè cada un té la seva raó o la seva falta d'ella, no? Però el que sí entenem és que la gent pugui recuperar els seus cossos, recuperar aquest dol que la gent pugui complir els seus familiars i mos pareix una cosa respectable i que s'ha de defendre.
José Manuel Alcaraz, li queden 2 minuts.
Sí, bé, el Partit Popular va votar a favor de la llei de que es va fer aquí a Balears de recuperació de persones que estaven desaparegudes i està clar que les famílies tenen dret a saber on estan els seus familiars i que tinguin un enterrament digne, com qualsevol persona.
sobre escampament...
Sí, bueno, es obviamente, la parte de la memoria histórica no es solo recuperar, sumar cadáveres, ¿no?, y recuperar dónde están los restos de las personas desaparecidas, sino también tiene que haber elementos de recuerdo, ¿no?, y de uh-huh. interpretación, y saber qué lugares, qué es lo que pasó y por qué pasó, y decir, y esto yo creo que es una tarea que tenemos... col·lectiva,
aquí,
ciutadania.
Aquí són, perdona, Rafa, aquí són falla ja s'esquerra, perquè s'esquerra vol fer una venjança sobre uns fets que van ocorrir. Perdó? I la llei que es va aprovar parlava de sa memòria, de que s'explicàs els dos bandos i els assassinats que hi va haver en els dos bandos. Vosaltres només voleu parlar d'un dels bandos.
No,
i això, en sa llei...
Has ido a Alemanya? Has visitat Alemanya?
El que està clar que...
Campos de concentració en alemanes?
De què m'estàs parlant?
Te pregunto que si has ido. Has salido a Alemanya...
Rafa, t'estic parlant de que aquí a Formentera, a Eivissa, hi va morts dels dos bandos.
Sí,
i que pareix... I que hem de tenir el mateix respecte per uns que per altres.
Deixa'm dir la contrarèplica.
Ni uns eren tan bons, ni els altres eren tan dolents.
Queda clar. Contrarèplica.
Está claro, está claro. Si es que nadie está hablando de venganza, no está hablando de juicios. Llevo una ley de amnistía. Es decir, esto está solucionado. Si la gente no quiere eso. Es decir, pero lo que fue, escampament fue lo que fue. Fue un campo de concentración y exterminio, porque se morían de hambre. Y esto se tiene que conocer. Porque si no, tenemos el peligro de volver a cometer los mismos errores como sociedad.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a Cristina Costa, Susana Labrador, José Manuel Alcaraz i Rafa Ramírez. Salut!
Gràcies.
Gràcies, adeu.